migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Migdia des de la teva COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. De seguida entrem en temàtiques d'actualitat, però volem començar aquest migdia des de COPE Catalunya amb un record cap a Mario Beut Padrós, que va morir ahir diumenge. Va estudiar dret, va iniciar la seva carrera radiofònica passant per moltes cadenes de ràdio com Ràdio Miramar, Ràdio Barcelona, Cadena Ser, Ràdio Espanya de Barcelona, Cadena Catalana i aquí amb nosaltres a COPE. Paral·lelament, i això segurament ja podeu tenir un punt, i és que paral·lelament va desenvolupar una trajectòria professional com a actor de doblatge i va prestar la seva veu a Jean-Paul Belmondo, per exemple, o Sidney Poitier. En quant a la seva labor a televisió, va ser un dels pioners que es va consagrar la popularitat, sobretot als anys 60, presentant tota mena d'espectacles culturals, entreteniment i concursos. I el 1958 va tenir el seu primer Ondas com a millor actor per la seva tasca a Ràdio Barcelona i l'any 60 com a millor locutor. Des d'aquí el nostre sentiment cap a la família i Mario Beut Padrós, descansi en pau. 8 minuts sobre la una del migdia, amb el record del Mario, parlem de seguida d'altres qüestions molt relacionades amb l'actualitat d'entrada. Una qüestió clàssica de cara a l'estiu, i és que com podem tenir una llar més segura a l'estiu? De seguida en parlarem aquí a migdia, COPE Catalunya i Andorra, però abans anem a veure com tenim el temps, trànsit, actualitat, amb el Sergi Tor. Sergi, bon migdia, benvingut.
Bon migdia, José Miguel, bon migdia.
Com tenim la caloreta?
Doncs sí, caloreta. Doncs va pujant les temperatures, tot i que a la tarda hi haurà xàfecs, Hi haurà xàfecs amb la possibilitat de tempesta a la zona del Pirineu, Prepirineu i també al nord de la província de Girona, que per cert poden ser localment molt forts, també seran irregulars, però amb aquests punts doncs a la tarda hi haurà un canvi de temps. A hores d'ara aquesta calor marca els termòmetres. El punt a les 12 del migdia on ha fet més calor de Catalunya és Vilobí d'Onyar amb 35,5 graus. La capital Girona es troba amb 35 graus, Lleida 32, Tarragona i Barcelona 31 graus i Andorra també està pujant la temperatura i hores d'ara arribem a 27 graus de temperatura. El temps que hi ha avui es mantindrà fins dijous pràcticament i el que dijous hi haurà a la tarda és una extensió més gran de les tempestes.
Molt bé, doncs ara anem a veure com tenim la xarxa viària i el transport públic. Sembla que la cosa es soluciona en qüestió de transport públic, però no sé si a l'AP7 que...
No.
El caos continua.
Sí, no, a l'AP7 doncs, la recomanació és evitar-la, no ficar-se a l'AP7. Hi ha tres trams amb moltíssima complicació, també és una carretera molt llarga, evidentment, doncs, des del sud de Tarragona fins a Figueres, però a hores d'ara hi ha molts problemes a l'AP7. Concretament està tallada el trànsit a l'alçada de Fogars de la Selva, direcció Girona, a causa doncs, d'un accident que hi ha hagut aquesta matinada, on malauradament el conductor del camió sinistrat ha perdut la vida. S'està fent desviament, que també està provocant a Fogars de la Selva problemes amb aquestes carreteres secundàries perquè hi ha 11 quilòmetres de circulació amb retencions. També un altre punt molt complicat de la AP7 és en aquest cas des de Sant Cugat a Martorelles, sentit sud, direcció Tarragona, també a causa d'un accident amb més de 10 quilòmetres de retencions. I també l'altre és Vilaseca amb sentit Barcelona, també a causa d'un accident que s'està donant hores d'ara doncs desviaments per la A7 en sentit nord. Una altra carretera amb la qual amb molts problemes és la C16 a Berga, amb els dos sentits de la marxa. Es donen desviaments per l'interior de la població, també a causa d'un accident. I a més, l'autopista del Maresme va molt plena de cotxes, com també totes les vies de la costa, Blanes, Lloret de Mar, d'accés a les diverses localitats costeres de Catalunya.
Molt bé, Sergi, què en destacarem de l'actualitat?
Bé, l'actualitat és la primera bona notícia, que també fa referència a la mobilitat, José Miguel, és que s'ha restablert ja el servei de l'AVE. Doncs després de 5 hores suspès, això evidentment ha afectat a milers d'afectats, un matí de nervis, de caos i d'indignació, perquè doncs és un robatori amb un sabotatge de 600 metres de cable de coure que impedeix la senyalització a la zona de l'Arbós a Tarragona i que per tant doncs ha suspès el servei AVE des de Figueres cap a Madrid. Hores d'ara ja s'ha pogut restablir, van sortint els trens, Renfe el que està donant és la gratuïtat als afectats per un canvi de tren. i pròximament doncs, anirà recuperant la normalitat. Recordem que els Mossos d'Esquadra han tingut a un jove de 19 anys a Santa Oliva, que ha estat en aquest cas enxampat in fraganti, fins i tot també està acusat d'un delicte de desacatament a l'autoritat, perquè doncs, ha hagut problemes per la seva detenció, segons la policia catalana, i l'estat doncs, té aquests dos delictes i està sent doncs, investigat i interrogat per la policia. No es descarten més detencions, hores d'ara, com dèiem, ja aquest jove de 19 anys. Ho viu perquè amb el Codi Penal, article 235, el robatori de cable doncs, està condemnat de 1 a 3 anys de presó. Per tant, doncs, estem parlant d'un delicte molt greu i, a més, on hi ha milers d'afectats. D'altra banda, també, l'actualitat avui del dia està marcada, que n'has parlat anteriorment, de la gratuïtat del servei de rodalies i mitja distància, que entrarà ja en funcionament a partir de l'1 de setembre fins al 31 de desembre. Parlarem, doncs, de com s'ha de fer, d'aquesta reserva, i els usuaris aquí anaven una mica despistats, eh? És a dir, encara no sabem ben bé com s'ha de fer. El que avui és un registre.
El que hi ha avui és un registre a la web de Renfe, no, i no s'ha de fer res més. Després, a partir del dia 24 d'agost,
exacte,
és quan arribaran aquests abonaments i és quan s'haurà de fer l'abonament, la paga i senyal, per entendre.
La fiança, de, fiança. 10 euros per rodalies i 20 euros per mitja distància.
Correcte, Sergi.
Doncs és un important perquè afecta doncs, a milers de persones. D'altra banda, doncs, des del punt de vista social, el Zoo de Barcelona doncs, impulsa aquest estiu doncs, una campanya de millora a causa de la calor pels animals. També hem de tenir molt en compte doncs, els animals domèstics a la fortíssima calor doncs, que estem patint. I també, doncs, en aquest cas, anirem cap a l'aeroport de Barcelona amb l'última hora de la vaga de Ryanair.
Molt bé, precisament avui en una estoneta també parlarem amb el director del Zoo de Barcelona, el Cito Alarcón, sobre això que acabes d'explicar, Sergi, i a més sobre aquest espai divulgatiu que està preparant el Zoo de Barcelona. Està derribant, tirant al terra l'antic aquàrium,
sí.
I allà on, és on posarà aquest espai per acollir animals i precisament fer divulgació de la tinença responsable d'animals.
L'aquàrium forma part també de la nostra dècada, eh? generació.
I tant.
Tantes bueno, coses que ja no hi són, no? Com també a la platja aquelles avionetes de
les pilotes sí. Aquelles.
Jo era de les que anava corrent a buscar una pilota.
Home, per això precisament van eliminar tot allò, perquè que al final hi havia bastagassos.
Hi havia perill.
Sí, no, hi havia...
Home, sí, clar, hi havia perills, cop de puny, exacte, hi havia per guanyar la posició. Sí.
Hi havia baralles per guanyar la posició. I a
jo mai vaig guanyar una pilota, eh? Com que era enclenc que no vaig guanyar mai una pilota.
Si et serveix de consol, jo tampoc, Sergi.
Ja som dos.
Quan passin 20 minuts de les 2 de la tarda, el Sergi Tor amplia tota la informació més a l'informatiu migdia. Gràcies, Sergi, una abraçada.
Una abraçada, fins demà.
Fins demà, cuida't. L'actualitat esportiva amb el Víctor Navarro. Víctor, com estàs? Bon migdia, benvingut.
Bon migdia.
Tu vas agafar alguna vegada?
No. Tampoc,
tu vas ser jove per això. No,
però tampoc, jo sí que recordo amb el cartell, ara el Marc ens ho feia des de la zona tècnica, els cartells aquests gegants també anuncien mil i una coses.
Sí, però, no, però ara no llencen res.
No, ara no llencen
abans,
res.
Abans sí que rellençaven, fins i tot jo recordo que llençaven pots de mostra, i era, bé, si te dava un pote de sos, igual tenies un problema.
Sí, això és veritat.
Com tenim l'actualitat esportiva?
Bueno, avui dia post-Gamper, com imaginareu, després d'aquesta festa de gols, 6-0 al Pumas mexicà, davant 83.000 persones, un rècord i èxit d'assistència al Camp Nou en un torneig així, que és la presentació de l'equip. L'afició va conèixer els 5 fitxatges, van poder acomiadar a Dani Alves, per fi, després de tot el que ha donat al Futbol Club Barcelona, després de 8 anys en dues etapes, i Lewandowski va ser l'MVP, que per cert va marcar al minut 2.5, es va estrenar a la seva nova casa. Avui en parlarem d'això. Esports Copé també sobre el fitxatge de Marcos Alonso, que està pendent tothom de veure quan arriba a la ciutat comtal. Serà el 6è fitxatge del Futbol Club Barcelona, però estan pendents d'un tema clau en aquesta setmana, les inscripcions. Aquesta setmana s'ha d'inscriure a tots els jugadors. El Barça espera que surtin jugadors com Memphis Depay, Bradway i Samuel Umtiti, i estan parlant amb la Lliga a veure com ho fan i sobretot la interpretació que tenen tant a la Lliga com al Futbol Club Barcelona. De fet, aquest matí s'han reunit a la ciutat esportiva Mateu Alemany, Rafa Juste i Sergio Busquets. Busca el Barça també ajuden els jugadors, en els capitans, si necessiten una rebaixa salarial per poder inscriure tots els fitxatges de cara al proper dissabte. El debut contra el Rayo Vallecano també debutaran l'Espanyol en Lliga i torna el Girona a primera divisió. L'Espanyol, per cert, parlarem amb el Juan Arias de l'homenatge que li han fet a Dani Jarque amb motiu dels 13 anys ja sense ell, que s'ha fet a l'estadi amb tots plantilla, cos tècnic i amb una ofrena floral. I avui, a veure si t'agraden, José Miguel, les preguntes del nostre dia al compte de Twitter a
l'Esportscope. Estic preparat.
Són aquestes calentes que li agrada a la gent. Al Barça us pregunteu qui preferiu per aquest Futbol Club Barcelona. Frenkie de Jong o Bernardo Silva. De moment guanya Bernardo Silva, però amb un 52%. Frenkie, 48%.
Jo em quedo amb Frenkie.
Doncs mira, està ja, està molt ajustat.
És que va per sota, perquè la temporada passada va començar molt bé, però després, no sé si és per adaptació o per posició, no va acabar de donar tot el que és capaç de donar que el Frenkie.
És el que va veure Xavi, això.
Jo crec que Frenkie, no diré que millor que Bernardo, millor tenir els dos, però si he d'escollir, Frenkie.
Doncs veurem a veure com avança aquesta enquesta, i en clau perica us preguntem, creus que Raúl de Tomàs jugarà dissabte a Balaïdos contra el Celta? Sí, un 47%, i no, un 53%. També està igualat. Aquestes són les nostres preguntes. Podeu votar durant tot el dia al nostre compte de Twitter, @esportscope, i a les 3:25 minuts ampliem tota la informació amb tot això i més a Esportscope amb la Sílvia Ortiz.
Víctor, moltes gràcies. Cuida't.
Gràcies.
Fins després. Enriqueta, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Cruz. Muy bien.
Venga, va, que con estos calores posiblemente es el mejor momento para adelgazar y mantener el peso a raya con el plan 1, 2, 3. Agosto, aunque no lo parezca, nos lo pone más fácil para deshincharnos. Bajar de 4 a 7 kilos en solo 3 semanas. Y Enriqueta, ¿cómo funciona el plan 1, 2, 3?
Cruz, con el plan 1, 2, 3 vamos a disfrutar y adelgazar sin preocupaciones, ¿eh? Nuestro cuerpo necesita una dieta ligera para estar hidratados, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que retenemos más líquidos, las rodillas las tenemos más resentidas, el azúcar, el colesterol, la hipertensión, pues todo esto se nivela porque bajaremos de peso y bajaremos de volumen, ¿no? Muchos oyentes estarán cansados de probar de todo, que no adelgazan. La solución es pasarse ya al plan 1, 2, 3, que te va a sorprender, porque vas a perder peso y vas a bajar volumen.
Efectivamente. Vas a recuperar la energía y vas a sentirte más ligera con el plan 1, 2, 3, con registro sanitario, económico, fácil de hacer y apto para todos. Realizado con productos naturales y en solo 3 semanas de 4 a 7 kilos menos. Mirad, vamos a votar las semanas. La primera semana es el momento de los sobres de piña, los drenantes.
Sí, que nos ayudan a eliminar las toxinas, a deshincharnos, a recuperar nuestra cintura, a bajar más de una talla y eliminar los michelines.
La segunda semana es el momento de los sobres de naranja, que son pura fibra y prebióticos.
Sí, tendremos una digestión más ligera, nos despedimos del estreñimiento y perdemos más de 3 kilos y volumen.
Y la tercera semana es el momento de las cápsulas captagrasas, que son saciantes.
Sí, que nos ayudan a eliminar la grasa para seguir perdiendo peso, y el resultado es de 4 a 7 kilos menos en tan solo 3 semanas. El plan te lo enviamos a tu casa, al trabajo o al lugar si estás de vacaciones, sin gastos de envío. Y ya puedes empezar mañana mismo, si lo deseas, a perder peso, a bajar volumen, y solo tienes que llamarme al teléfono 650-51-52-53.
Enriqueta, además hoy tenemos oferta fantástica para conseguir adelgazar ya con el plan 1, 2, 3. Explícanos.
Pues mira, pues vamos a poner de regalo a los oyentes de COPE que llamen ahora las 3 infusiones que les digo ahora veraniegas, porque se toman fresquitas, la detox más la drena más la lipo, que nos ayuda a mantenernos hidratados, perdón, pero también el gel adelgazante que lleva rolón incorporado, Cruz, una maravilla para destruir esa grasa resistente en barriguita, michelines y muslos, gratis con tu plan 1, 2, 3, que por fin vas a perder de 4 a 7 kilos en tan solo 3 semanas. El teléfono 650-51-52-53, y prepárate, porque la ropa te va a bailar, tus rodillas se van a recuperar y vas a rejuvenecerte y reducir tus niveles. Ganarás salud y perderás, repito, de 4 a 7 kilos en solo 3 semanas.
De 4 a 7 kilos en solo 3 semanas, el método más eficaz para adelgazar, el plan 1, 2, 3, y pierde de 4 a 7 kilos en 3 semanas. 650-51-52-53. 650-51-52-53. Y hoy, gratis, las 3 infusiones detox, más drena, más lipo y el gel adelgazante con tu plan 1, 2, 3. Así que llama ya. 650-51-53. 52-53. Y hay más regalos, Enriqueta.
Bueno, vamos a poner, que hace tiempo que no lo pongo, ¿eh? Vamos a poner el podómetro, que es un contador de pasos para que tú veas al caminar las calorías que quemas. Gratis también junto con tus infusiones y con el gel adelgazante. Gran promoción por ser oyente de COPE, y solamente tienes que llamar, informarte sin compromiso, y si lo quieres, mañana mismo lo tienes en tu domicilio. 650-51-52-53.
Enriqueta, muchísimas gracias.
Un pató molt gran. Adéu.
I de seguida parlarem de tenir una llar més segura a l'estiu. Parlem de seguida aquí a migdia, COPE Catalunya i Andorra.
¿Veis un pájaro? ¿Un avión? ¡No! ¡Es la Supercopa!
¡Mira qué chulada!
Este miércoles desde las 8:30, la Supercopa de Europa se juega en COPE.
Bienvenidos al mejor fútbol del mundo.
Real Madrid, Eintracht de Frankfurt.
¡Comienza el partido!
¡Vamos! El Madrid dispuesto a conquistar el primer título de la temporada y su quinta Supercopa.
Sí, señor.
Tiempo de juego. El número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y la Linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma? ¿Cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso ahora te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Cofidis, cuenta con nosotros.
Es que la casa se queda cerrada muchos meses.
Bueno, la casa está cerrada, pero ya está protegida. Con los detectores de las puertas sabemos si intentan entrar. Y con las cámaras detectamos cualquier movimiento. Nosotros recibimos las señales y las imágenes y las ponemos a disposición de la policía. Y eso sirve para que puedan desalojar la casa. Así que tranquilo, que nosotros nos anticipamos y sabemos cómo actuar.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
En cofidis.es puedes solicitar cómodamente hasta 60.000 euros, 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis, cuenta con nosotros.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Parlem de tenir una llar segura a l'estiu i com podem tenir una llar més segura a l'estiu. Tenim al telèfon el portaveu de la OCU, Organització de Consumidors i Usuaris, Enrique García. Enrique, buenos días, bienvenido.
Hola, bon dia, què tal, com estàs?
¿Qué medidas hay que tomar para evitar que te asalten la casa?
Bueno, hay que decir lo primero, que la cifra, afortunadamente, la cifra de robos en la vivienda se mantienen estables en los últimos años, ¿no? Eso al contrario de lo que parece por la publicidad muchas veces que escuchamos, ¿no? Que parece que los robos son absolutamente habituales, y hay que decir que, bueno, que está en una cifra en comparación con otros países bastante baja. Luego, es cierto que el verano pues es una época propicia para los robos porque abandonamos nuestra vivienda y pues es el momento perfecto para que los ladrones no hagan una visita no deseada. Nosotros desde OCU damos una serie de recomendaciones para, bueno, pues tomar alguna prevención y evitar en la medida de lo posible estos robos, ¿no? Se trata de medidas sencillas que a veces pues reducen de forma significativa la posibilidad de robo que hemos detectado a través de nuestras encuestas. Mira, yo señalaría dos medidas gratuitas que reducen a la mitad el riesgo de robo. Aunque parezca una tontería, cerrar bien puertas y ventanas, incluso aunque estén en altura. Se pueden trepar los ladrones y cerrar bien puertas y ventanas reduce la posibilidad de robo al 50%. Luego, pues una medida que también es tradicional, no dejar señales de que la casa esté vacía. Pues no hay que bajar todas las persianas, hay que conectar una lámpara, eso sí, con temporizador por la noche, porque, bueno, pues la luz está tremendamente cara, ¿no? O alguna programación de radio que dé la sensación de vida interior y pedir a algún vecino que nos recoja el correo del buzón. Esa acumulación de cartas, muchas veces comerciales, pues es un indicio que tienen los ladrones de que la vivienda está desocupada. Evidentemente los ladrones pues no son tontos, son profesionales del delito y van a aquellas casas que donde resulta más fácil.
Claro, esa sería una de las cuestiones que parece son los trucos o las maniobras clásicas, ¿no? De siempre.
Sí. Estas. Y estas son las gratuitas, ¿eh? Y como digo, nuestras encuestas dicen que reducen a la mitad el riesgo de robo. Luego ya hay otras tres medidas que pueden mejorar hasta 7 veces la protección del hogar. ¿Cómo es esto de 7 veces? Pues nosotros hemos hecho una encuesta y hemos visto la probabilidad que hay de robo en función de las medidas que se tienen instauradas, ¿no? La primera es poner reja en la ventana, o mejor aún, ventanas oscilantes con cristal doble laminado, que son más difíciles de romper. Mm. Esta es una medida eficaz, sobre todo para viviendas que están a ras de suelo o en unas alturas primeras, ¿no? Luego hay otra importante, que es una puerta acorazada o bien una blindada con planchas y pletinas de refuerzo de acero, que resulta más barata. Mm. En este caso, pues una buena puerta.
Una buena puerta.
Exacto, una buena puerta en su modalidad acorazada o bien blindada, pues que reduce sensiblemente la posibilidad de robo, por una cosa muy sencilla, porque resulta mucho más difícil de violentar una puerta. Y luego es importante que en el cilindro de la cerradura lleve un escudo de seguridad resistente al taladro y que la llave tenga un diseño con muestra anti-bumping, que son llaves de más seguridad. Y a ver, si nos gastamos un dinero, evidentemente, en una puerta acorazada blindada, pues hay que tener cuidado también, reforzar que el cilindro tenga esta característica.
O sea, ya que lo hacemos, hagámoslo bien. Hagamos la gracia completa en este caso.
Y que prestemos muchas veces también atención a la parte de más barata de la puerta, el cilindro, y no tanto a la puerta, ¿no? Los ladrones no van a echar la puerta abajo, sino lo que van a hacer es violentar la cerradura. Bueno, pues a ver, estas cuestiones que ya tienen más costes reducen, como digo, de una forma importante la probabilidad de riesgo, ¿no? Mm. Luego, pues también hay otra que va en auge, lo que pasa es que tiene un coste más elevado, que es contratar un servicio de alarmas que puede prevenir la mayor parte de los allanamientos. Sin embargo, el precio pues ronda los 50 euros al mes. Y ojo, advertimos de las cláusulas de permanencia, que en alguna empresa pueden estar hasta los 2 años. Esta sería la solución más cara, ¿no? Y bueno, pues aparte de estos consejos de reforzar la seguridad e invertir un poco en seguridad, pues luego está el sentido común, José Miguel. No se pueden esconder las llaves en el exterior, en el mundo,
debajo del felpudo, ¿no?
Eso está bien en el cine, ¿no? Pues hay que dejársela a una persona de confianza. Y luego, pues, una última cuestión que está de moda. Mira, también las redes sociales. Parece una tontería, pero muchas veces...
Te lo iba a preguntar ahora, porque dejar muy claro en las redes sociales que estamos de vacaciones es una pista clara.
Pues sí, y hemos visto ejemplos, ¿no? Ha pasado con personajes famosos, pues que muchas veces pues tienen esa costumbre de publicar su
vida
en las redes sociales. Bueno, pues sobre todo personas famosas, ¿no? Pues eso facilita la labor, bueno, pues a estos profesionales del delito, estamos hablando de ladrones, ¿no? Y que viven de esto y que, bueno, pues que utilizan todos los mecanismos a su alcance para ir a donde resulta más fácil robar. Eso es evidente, ¿no? Los ladrones no van a donde resulta más complicado, sino a donde resulta más fácil. Y en ese sentido, pues también cierta discreción a la hora de airear nuestra ida y venida, pues sobre todo con la idea de que la casa no da la apariencia de que la casa esté desocupada mucho tiempo.
Claro, eso sería dejar las cosas más o menos, que las apariencias jueguen a nuestro favor, o sea, básicamente, o sea, que parezca que hay alguien en la casa.
Pues mira, un programador que enchufe ahora mismo el programa de la COPE de la mañana a una hora determinada, seguro que es una buena idea de dar esa apariencia de que un hogar que está activo, ¿no?
Pues Enrique García, portavoz de la OCU, una vez más, muchísimas gracias por esta charla.
Gracias a vosotros, como siempre, un placer. Adeu.
Prudència i sentit comú, en tot cas, eh? Sobretot les xarxes socials, eh? Això és una de les qüestions claus, també, a part de la senyalització de llars amb fils de pegament, trossos de paper... Si veieu tot això, immediatament heu de posar un coneixement de Mossos d'Esquadra. I prudència, no agafeu les xarxes socials i comenceu allà a posar dates i horaris. Això també, una foto posterior igual sí, però d'aquelles que queden com que sí, com que no. Bé, de seguida parlarem amb el director del Zoo de Barcelona, el Cito Alarcón, perquè el Zoo de Barcelona està preparant un espai divulgatiu sobre la tinença responsable d'animals. Però abans d'això, deixeu-me que us recordi la gran promoció que tenen a Mundo Natural fins al dia 31 d'agost, qui és la cura més natural de la teva pell i el teu cabell aquest estiu. Perquè tenen un 20% de descompte en els sabons sòlids, xampús i cremes mediterrànius. Les despeses d'enviament estan incloses a Península i Balears per a compres superiors als 40 euros. I que no tens clar, doncs tranquil, no pateixis, perquè t'assessoren gratuïtament al 91 446 0000. Repeteixo, 91 446 0000, o al web info@parafarmaciamundonatural.es. Aquesta promoció no és acumulable i és vàlida per a Farmàcies Mundo Natural i en Parafarmacia Mundo Natural. I de seguida parlem amb el Zoo aquí a migdia a COPE Catalunya i Andorra.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Yo soy esperanza, porque aunque me llamo Alba, doy esperanza a aquellos que la han perdido.
En Cáritas, miles de personas damos lo mejor de nosotros mismos para ayudar a quienes más lo necesitan. Somos lo que damos, somos amor. Cáritas.
Haz tu donativo en www.caritascataluña.cat o en el Bizum 38031.
¿Quieres vender tu coche? Busca, compara y si alguien te paga más, ven a Ocasión Plus.
Mejoramos cualquier tasación. Mejor pago garantizado. Pago en 30 minutos.
Ocasión Plus.
Ocasión Plus. Ahora en Lliçà de Vall. Avinguda Puigcerdà 14. En Terrassa, Mataró y en ocasiónplus.com. Abierto sábados mañana y tarde.
¿Sabías que la comunidad médica habla de epidemia de infecciones por transmisión sexual? Actúa con responsabilidad. Evitar su propagación es tan fácil como hacerse un test para su detección temprana. En democratest.com, tu test rápido de VIH, sífilis o hepatitis C por solo 25 euros y con resultados en una hora. Democratest, el valor de un diagnóstico a tiempo.
El mundo es digital. Y en COPE también somos digitales. Audio, vídeo, podcast, redes, web.
Echamos un vistazo a las redes sociales, los oyentes comentáis las dudas, los
líos. Pues desde hoy, en COPE.es puedes hacerlo. Saberlo todo y escuchar sonidos inéditos de la entrevista de Carlos Herrera al Papa Francisco.
Correos electrónicos que recibimos en tiempo de juego, @COPE.es.
Si quieres aprender el periodismo radiofónico del presente y formarte con periodistas 360, ven al Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-980805.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
El fin de semana, la banda sonora de tu madrugada la pone Carlos Herrera.
Historia de una canción. I shall sing. Cantaré.
Porque nadie vive la música como él. Nadie te va a contar así la historia de cada canción.
Qué buena canción creó y grabó Van Morrison. Pero qué buena versión hizo en su día Art Garfunkel. Pipo Pam.
En la madrugada del sábado al domingo a la una, en COPE vivimos la música como nadie, con Carlos Herrera, en Radio Carlitos Deluxe.
COPE Catalunya i Andorra.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
El Zoo de Barcelona prepara un espai divulgatiu sobre la tinença responsable d'animals. El Zoo ha començat a treballar la redacció d'aquest projecte, d'aquesta nova instal·lació, que s'embarca dins d'aquest nou model de zoo per la seva finalitat educativa i de sensibilització. Però parlem precisament d'aquesta tinença responsable d'animals que, no, en aquest cas, no només parlem de gossos i gats, per exemple, no? va més enllà de tot això, eh? Tenim al telèfon el director del Zoo de Barcelona, el senyor Cito Alarcón. Cito, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia, moltes gràcies.
Gràcies per atendre'ns. Parlem de la tinença responsable d'animals. Parlem que l'estiu és una d'aquelles èpoques tradicional, malauradament, d'abandonament de gossos i de gats. Ja és tot l'any, però l'estiu era aquella època concreta tradicional. Com serà? I el Zoo de Barcelona està preparant un espai divulgatiu sobre aquesta tinença responsable d'animals. En què consistirà aquest espai divulgatiu? Què veurem allà?
Bueno, això s'ha iniciat el projecte, serà un espai molt, molt multimèdia, molt audiovisual, per tal de que els visitants del zoo aprenguin la importància de la tinença responsable d'animals. El tràfic il·legal d'animals, que està regulat pel conveni de Washington, que es coneix com a CITES,
sí,
segurament potser és el segon o la tercera causa de pèrdua de biodiversitat. No hi ha el tràfic dels animals, sinó el tràfic fins i tot de materials provinents dels animals, com els ullals de marfil, etc. Això és una de les coses que està regulada. Espanya ja es va inscriure en aquest conveni internacional fa molts anys, als anys 80, i, malauradament, hi ha gent que segueix traficant amb animals, que, a més, comporta problemes no només per la persona que els té, perquè moltes vegades no els saben mantenir, sinó perquè té aquesta conseqüència de que aquests animals són trets del seu hàbitat, no?
Clar.
El Zoo de Barcelona col·labora amb les forces de seguretat, tant Seprona com Mossos, i nosaltres acollim, sempre que es donen les circumstàncies, acollim animals decomissats, és a dir, operacions que ha fet el Seprona, la Guàrdia Civil, o ha fet els Mossos, d'animals que estaven en captivitat en situacions lamentables i que servien per tràfic d'animals, doncs acaben en el zoo, on nosaltres, com no pot ser d'una altra manera, diguéssim, els cuidem i els mantenim, però aquests animals són de l'administració i de l'autoritat judicial.
D'acord. Quina és l'espècie que més freqüent que es decomissa o la més atractiva per traficar, que més es localitza?
Bueno, hi ha de tot. Hi ha gent que té dèries molt rares, no? Hi ha rèptils, qui no té una pitó a casa, no? Una boa,
sí.
Qui no té una taràntula, no sé, fins i tot ara fa 2 anys els Mossos en van trobar còmodos en un pàrquing.
Vull dir. En sèrio?
Sí, sí, la gent està... Jo crec que la societat, en aquest sentit, ha de canviar, i per això el Zoo de Barcelona...
Entenc, un drac de Komodo, no? Un bitxo d'aquests.
Sí, sí, un drac de Komodo, un varà de Komodo, que quan són petits, són petitets...
Sí, però
tenen
grans...
la mala costum de créixer, i créixer, i créixer molt, no? En el Bessós mateix, nosaltres havíem tret a les zones humides del Bessós caimans, perquè la gent havia tret, tenen la mania de comprar una petita coseta, però clar, els animals, igual que els nens, creixen.
I els deixes al riu. I en aquest cas, on deixem el cocodril? El deixem al riu.
Exacte.
Aquest, perdona que interrompi, Cito, això seria un altre dels problemes, no?
Conforme
el medi ambient i l'ecosistema autòcton a l'abandonament d'animals exòtics, diguem-ne exòtics, en aqüífers, en llocs on possiblement no, ni és el seu hàbitat, s'adapten
i
castiguen els animals autòctons, també.
Absolutament, sí, sí. No, és un dels problemes de la fauna no autòctona invasora, pues, que fa malbé sistemes i, evidentment, no afavoreix a les espècies foranes d'aquí.
Ostres,
no?
però un cocodril al Bessós...
Aquí no ha tingut una tortuga de Florida petiteta, que també creix, i al final s'allibera, pues la tortuga de Florida és un problema pels nostres ecosistemes aquàtics.
Carai, lo del cocodril al Bessós m'has deixat aquí impactadíssim, perquè és aquella llegenda de cocodrils al clavegueram de Nova York, amb aquestes pel·lis. Doncs dius, ostres, un cocodril al Bessós, ostres, com és això?
Sí. És per això que el Zoo de Barcelona vol fer aquest centre. Aquest centre, nosaltres necessitem informar a la gent que ha de ser responsable amb la seva tinença. La gent ha de saber el paper que juga el zoo amb això, de mantenir animals que són decomissats, i per últim, tal com marca la nostra ordenança, nosaltres el que volem és afavorir l'adopció d'animals abandonats, de gossos i gats, en aquest espai. I la gent podrà veure els animals que estan a la gossera municipal, per veure si volen, diguéssim, adoptar-los, no? Mm.
Doncs, Cito Alarcón, director del Zoo de Barcelona, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, molt amable.
Gràcies a vosaltres i tingueu bon estiu.
Igualment, Cito. Carai, cocodrils al Besòs. De debò, són coses... Per això mireu on arriba precisament el què, la responsabilitat de la tinença d'animals, que sembla una cosa coherent, no? Però ja veieu. De seguida parlarem amb Adrià González de Mundo Natural i parlarem de la nova criptomoneda de Mark Zuckerberg, la nova moneda basada en la seva empresa, en Meta. Això sí, i és que tot això està també dins d'un altre anunci, perquè Hisenda ja obligarà els titulars de criptomonedes a presentar un informe anual. Aquí hi han per tots els colors. De seguida en parlem aquí a migdia, a COPE Catalunya i Andorra.
Estás escuchando Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
¿Ya tienes tu grado? Pues remata y mete un golazo con el máster de formación permanente en periodismo deportivo dirigido por Paco González.
Buenas noches, tiempo de juego.
Todo
bienvenido.
Lo que necesitas saber para convertirte en una nueva promesa del periodismo deportivo. Con 3 meses de prácticas junto a los líderes de la radio deportiva española.
Hola Manolo, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Les habla Pepe Domingo Castanca.
Han pasado muchas cosas y muy importantes.
Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-980805.
Llegar donde no llega nadie es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Estamos con Adrián González de Mundo Natural. Adrián, ¿cómo estás? Bienvenido.
¿Qué tal, Cruz?
Pues encantado de hablar contigo y además encantado de hablar contigo porque hoy vamos a hablar de un producto, yo creo, muy interesante. Simbioline Megaflora. ¿Qué es?
Pues mira, Simbioline Megaflora es un suplemento que contiene probióticos y prebióticos en la misma cápsula. Es decir, que contiene las bacterias amigas que conviven con nosotros en el intestino. Son bacterias que se adaptan, concretamente 17 tipos de bacterias diferentes que mejor se adaptan a la situación intestinal. Son bacterias estandarizadas, por lo tanto, atraviesan la barrera ácida del estómago sin morir. Que esto es lo más efectivo que tiene. Las bacterias tienen que tener la garantía de llegar vivas al intestino. Y muy importante que además de cumplir estos requisitos y tener estudios de adherencia, estudios clínicos, pues también aporta prebióticos. Y los prebióticos es esa fibra no digerible que llega a las bacterias que incluso no se han podido aislar de forma comercial y necesitamos darle también refuerzo. Eso es Simbioline Megaflora, que lo podemos recomendar a esas personas que tienen excesiva producción de gases en el intestino, que se levantan más o menos plano y según va avanzando el día se va inflamando ese abdomen, que también tienen problemas de estreñimiento, porque el estreñimiento se produce cuando hay poco ácido acético, propiónico y butírico, que no lo fabrica otra cosa que las bacterias del intestino y que es el combustible para mover el intestino. Por lo tanto, estreñimiento, digestiones lentas y pesadas, disminución de las defensas, porque el 80% de las defensas se fabrican en el intestino, en un tejido linfoide, que son las placas de Peyer, por interacción de estas bacterias amigas, así también como la producción de dopamina, melatonina y demás neurotransmisores que transfiere estabilidad a nuestro organismo, es decir, que también en los nervios participa la flora intestinal. Y así es como trabaja Simbioline Megaflora y por eso recomendamos una cápsula al día que tenemos la dosis suficiente para garantizar este efecto intestinal.
Ya sabéis que para obtener Simbioline Megaflora, para informarnos también, tenéis el teléfono de Mundo Natural, el 91-446-0000, 91-446-0000, que Simbioline Megaflora lo podéis encontrar en tiendas especializadas, en herbolerías, en parafarmacias y en la parafarmacia del Corte Inglés. Pues Adrián González, muchísimas gracias.
Muchas gracias, Cruz.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Doncs Hisenda ja està pensant en regular els inversors de criptomonedes. Això sí, els que tenen uns rendiments per sobre dels 50.000 euros. Això deixaria fora els petits inversors. Tot això amb la notícia de que Mark Zuckerberg, després de... El tio és capgròs en tot això, eh? Volia treure una criptomoneda. Ha anat fracassant i venent les criptomonedes que havia tret i ara hi tindrà una nova basada en la seva empresa Meta. Parlem de tot aquest món, que també té molta estafa i molt d'enganyifa, amb l'especialista en Legal Tech de la Universitat Abat Oliba Feu, el senyor Xavier Salla, que el tenim al telèfon. Xavier, bon dia, benvingut.
Bon dia, gràcies per convidar-me, un plaer estar aquí.
Un plaer i gràcies per l'agost, atendre'ns, que sé que l'agost a vegades és molt difícil agafar gent que està de vacances i l'interrompa 5 minuts per dedicar-ho, o sigui que vagi per davant l'agraïment, Xavier.
Un plaer.
Bé, parlem d'aquesta Sackbox. El Zuckerberg ho tenia al cap, això de la criptomoneda. Com funcionarà? Què és aquesta criptomoneda?
A veure, per començar el tema de les criptomonedes, resulta molt atractiu pel fet de que tot el que sigui escalable, una cosa que tu li vulguis vendre conceptualment a tot el planeta, vol dir que estem parlant de molts milions. I poder tenir un criptoactiu, una criptomoneda, un recurs al qual pugui ser utilitzat, comercialitzat, equival conceptualment parlant a molts milions de dòlars, d'euros, o el que tu vulguis, i per tant resulta atractiu analitzar-lo, veure'l, conèixer i saber, tant com sigui possible, per valorar si ens interessa o no participar del projecte.
Però aquest home va donant un cop de timó curiós, es va començar amb Diem, que al final es va vendre, es va treure de sobre, després Libra, que no acabava de tenir clar, i ara Zuckbox. Tan difícil és crear una criptomoneda?
Home, crear una criptomoneda no és que sigui molt o poc difícil. A veure, el concepte del blockchain, que és el que hi ha darrere de les criptomonedes, és força interessant, aquesta economia distribuïda. La veritat és que mereix atenció, al mateix temps que també mereix una serena reflexió, perquè és posar en jaque en moltes estructures socials que nosaltres donem per assentades al dia de cada dia, i amb aquest tipus de recursos, doncs, d'alguna manera, entren en conflicte, però sí que val la pena pensar sobre ells, perquè pensem que els diners és el recurs natural que té qualsevol estat per gestionar la seva estructura, per fer anar els serveis, i clar, l'estat està al darrere i dona garantia sobre les monedes que emeten, en el cas de l'euro, el Banc Central. Però clar, quan tu comences a poder crear criptoactius, criptomonedes, vol dir que són estructures no controlades a priori per cap estat, no hi ha ningú que ho avali al darrere, sí. I per tant és una manera de funcionar, d'actuar, que l'estat no controla, no fiscalitza, tampoc rep retorns econòmics, tot i que gràcies a aquestes noves mesures que ha implementat el Banc Central, doncs clar, quan tu compres criptomonedes ho has de declarar, i quan ho converteixes novament en moneda fiduciària, en moneda habitual, doncs has d'establir quins són els guanys, ja s'intenta entrar, però en qualsevol cas és un nou repte tecnològic, un altre més, que fa que haguem de reflexionar com impactar això en la nostra societat.
És força curiós, perquè, si et sembla, Xavier, baixarem un esglaó per entendre una mica què és una criptomoneda per la base. Hi ha gent que ho sap, el que és una moneda virtual, però en què es basa? Per exemple, l'euro, o la peseta en el seu dia, té un patró or darrere, uns valors que recolzen aquesta moneda i que puja i baixa en funció de moltes coses. Però una criptomoneda, en què es basa? Quin és el valor que hi ha darrere d'una criptomoneda?
Ningú. El consens que estableix la gent que demanda per ella. Els bitcoins, que és normalment el referent més conegut, recordem que originàriament tu compraves una pizza i te regalaven 3 bitcoins. Ara, sí, quan ha arribat al seu moment àlgid, gairebé ha tocat els 60.000 dòlars per cada bitcoin. O sigui, que si en aquest moment haguessis fotut 10 pizzas, doncs tu, segurament tu no estaries aquí ara parlant amb mi per telèfon. No, o sigui que és un recurs que normalment es diu un recurs especulatiu. En què es basa? En la confiança que puguin tenir la gent en voler convertir els seus diners en comprar aquests actius digitals, esperant que puixin tant que quan els venguin doncs tinguin un rendiment econòmic prou satisfactori i interessant. Això és el tema de les criptomonedes, li diu, se l'associa ràpidament a temes especulatius i també doncs, a àmbits ocults o opacs, perquè ho fan servir moltes vegades, doncs, màfies, terrorisme i demés, tot i que també és veritat que té altres puntats. El que sí que és interessant és la tecnologia que la suporta, que és el blockchain, que això sí que mereix una reflexió potent, perquè és veritat que té un potencial de transformar la nostra societat bastant solvent, i això sí que val la pena tenir-ho present.
Xavier, això demostra que el món és dels visionaris, eh? Perquè en aquell moment, ara que m'ha recordat, No, està clar. Ara, posem-nos en el moment, tots segurament els que estem sentint, els que estem aquí, estaven en aquell moment en què algú va explicar i va parlar dels bitcoins i tothom ens ho preniem una mica a conya. Diu, mira, esto es otra xaladura d'internet que voy a dar yo 5 euros para que me den una... No. I mira, escolta'm, el món és dels visionaris, eh?
Bueno, mira, però has dit una cosa molt interessant, i el món és dels visionaris, el cementiri està ple de visionaris. O sigui, només ens fixem en els que triomfen.
Però la això és veritat. Bé, després, clar, i tornant a això, ara tothom es vol pujar al carro. Per què? Doncs perquè, està clar, diuen, ostres, inverteixo en criptomonedes... En factor, bàsicament. I clar, ets donde hay pasta, entra los malotes a intentar prendre't el pèl i treure't els teus diners. Clar, qui pot i qui no pot i com es pot invertir en criptomonedes d'una manera segura?
Diré una cosa molt criticable i acceptaré les crítiques, però soc molt, molt convençut del que vaig a dir ara. Jo crec que tu... quan arrisques diners, només has d'arriscar aquells diners que veritablement et pots permetre arriscar. És a dir, doncs, jo tinc uns estalvis i penso, mira, escolta, saps què dic? Mira, he sentit aquesta nova tecnologia, aquesta nova promesa que tant se'ns vena de l'OES, que sempre prometen coses magnífiques que te faran no milionaris, sinó el següent, aquest camp de sirena tan atractiu que els éssers humans hi caiguem de seguida, només has de ficar-te allò que estigui disposat a perdre, perquè és el més probable que passi. Tu, el normal és que tu entris a jugar-te els teus diners en aquells àmbits als quals sàpigues de què va, entenguis o veritablement puguis establir un patró que te permeti recuperar-los amb els guanys que justament tu creguis que es mereixen. Quan te fiques en aquests àmbits que no coneixes, el més probable és que tu primer has format part d'aquesta bola que permet que altres siguin els que guanyen els diners, entreguis els teus, i que tu segurament els acabis perdent. Però que és veritat que el camp de sirena és tan atractiu que molts tenen la tentació de poder invertir els seus diners, perquè també és cert que com evoluciona la tecnologia i com evolucionem nosaltres, cada vegada tindrà més impacte en tots nosaltres. El que passa és que avui per avui és un coneixement que només està a l'abast d'uns quants, i la resta dels humans correm molt de perill quan juguem els nostres diners en aquests àmbits dels quals no tenim ni fava, moltes vegades ni com funciona, i el més probable és que al qual haguem confiat els nostres diners ens acabi dient que els hem perdut o que valen una tercera part del que valien quan els hem ficat. Per això només ens hem de posar, només hem d'invertir allò que estiguin disposats a perdre, penso, eh?
Doncs senyor Xavier Salla, especialista en Legal Tech de la Universitat de Pato Olivaceu, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres. És molt amable.
A vosaltres un plaer i que tingueu un bon dia. Salutacions a tots. Gràcies.
Los amigos que han probado el plan 1, 2, 3 saben que adelgazar de 3 a 7 kilos y bajar volumen en solo 3 semanas es posible.
Yo estoy muy contenta con el plan 1, 2, 3. Adelgacé 5 kilos y perdí mucho volumen. Mi pareja y yo queremos volver a hacerlo. ¿Es posible, Enriqueta?
Perfecto, porque es apto para hombres y mujeres. Vais a deshincharos, la barriga y los kilos desaparecen.
La primera semana limpiamos.
Sí, eliminamos toxinas y estreñimiento. Bajas ya 2 kilos y volumen. Son sobres de piña.
La segunda semana nos renueva.
Los michelines desaparecen, la ropa te baila y sobres de naranja.
Y la tercera semana con cápsulas.
Adelgazantes para eliminar la grasa resistente y acumulada. Llámame al 650-51-52-53.
Y recibirás gratis el drenante reductor de peso Drepuratox Más, el gel de rolones para borrar la grasa localizada, testado dermatológicamente con registro sanitario y sin gastos de envío y económico. Llama ya al 650-51-53. 52-53 y en solo 3 semanas de 3 a 7 kilos menos. Com tots els dilluns, és el moment de ser una miqueta més savis per tancar aquest migdia a COPE Catalunya i Andorra amb el nostre divulgador científic, l'Alfred López, l'autor de la saga de llibres sobre de curiositats, ja està listo que todo lo sabe, y eso no estaba en mi libro de historia de la política, que no se me olvida. Alfred López, buenas tardes, bienvenido.
Muy buenas tardes, querido amigo Cruz.
Bueno, hoy tenemos aquí unas cuantas curiosidades ¿se pueden encontrar todas en tus libros?
No, todas no. Mis libros están limitados a un cierto número de curiosidades, pero yo también publico en blogs y tengo muchas que explico aquí no están ni tan siquiera en a veces ni en el blog. Así que yo voy haciendo, voy tomando de aquí y de allí, voy cogiendo del libro, voy cogiendo de los libros de blog y de las que tengo, de aquel archivo que te expliqué con tantos miles, cientos de miles de curiosidades.
Mira, algún día pediremos a ver que te pregunten curiosidades, a ver si te pueden pillar en un renuncio.
No, bueno, me pueden pillar, evidentemente. También tengo la facilidad de que cuando me hacen alguna consulta, ya tengo una capacidad y tengo unos conocimientos de que muy rápidamente puedo buscar y a veces hasta encontrar o deducir el hilo etimológico, tal y como suena la frase, la palabra y tal, hacerme una idea de ello. Ya esos son muchos años ya que estoy trabajando, pero yo encantado de algún día abrir el programa para que los oyentes pues se puedan dejar sus mensajes preguntando cosas e incluso enviar algún email, alguna cosa, y con las curiosidades que les gustaría que yo investigase y que les explicase.
Bueno, pues
estaría
pues
encantado de hacerlo.
Un buen qué. Oye, me lo voy a apuntar, porque no lo descarto, Bueno, pues Alfred López, las de hoy. Vamos a empezar por chorrada. ¿De dónde surge llamar chorrada a algo que es de poco valor o una tontería? Esto es una chorrada.
Sí, eso es una chorrada, o cuando se le dice a alguien, deja de decir chorradas, o sea, deja de decir tonterías. ¿De dónde viene? Pues mira, el origen de donde surge utilizar dicho término, chorrada, para referirse a esas aserciones, ¿no?, de cosas de poco valor o tontería, lo encontramos en la época en que los líquidos se compraban a granel, o sea, el vino, el aceite, la leche que ibas y te lo servían y tú llevabas la botella y que te rellenaban en esas botellas. Y era norma que el tendero dispensase tras la cantidad solicitada, quiero un cuarto de litro, quiero medio litro, quiero un litro, que quiero cinco litros, depende de lo que fuese con la botella o garrafón que llevases, después, tal y como servía, siempre ponía una porción más de producto a modo de propina, o sea, gratis. Y ese chorro que echaba de más, esa chorrada, es lo que dio la excepción a esto, ya que era un chorro pequeño que más que era tan ínfimo que resultaba algo ridículo y escaso, ¿no?, por el chorrito ese que echaba de más, de lo que surgió denominar de ese modo aquello que tenía poco valor. Esa es una chorrada. Te echa una chorradita de más.
Ostras, pero es brutal, es buenísimo, ¿eh?
Ah, amigo.
Madre, cómo son las cosas. Bueno, vamos a por más. Y seguramente esto alguna vagada se os ha pasado por el cap o lo habéis visto alguna vez, ¿eh? ¿Por qué las cucarachas suelen morir boca arriba?
Sí, mira, las cucarachas son uno de los animales de mayor resistencia frente a la muerte, ¿no? Incluso pueden sobrevivir en condiciones extremas y muy adversas. Por ejemplo, tras un desastre nuclear, siempre hemos escuchado decir que las únicas que sobrevivirían serían
las cucarachas.
Además, pueden estar sin ingerir alimentos durante bastantes días e incluso tras ser decapitadas. Decapitas una cucaracha y sobrevive durante un tiempo.
Madre mía.
La mayoría de las cucarachas no mueren por causas naturales, sino tras ser aplastadas o haber sido envenenadas por algún insecticida, ya que son muy resistentes, ¿no? Y en la primera de las opciones, que eran chafadas contra el suelo, contra la superficie, como tal y como, bueno, en el momento de matarlas, que
sí,
las...
Sí.
Bueno, en el segundo supuesto, por el envenenamiento o insecticida, cuando suele darse el caso de estos que acaban los últimos segundos de vida, acaban volteándose y mueren boca arriba.
Sí.
Eso es debido a que en ese momento, conocido como rigor mortis, que también se usan en las personas, que quiere decir rigidez en la muerte, sus patas no se contraen al unísono, por lo que las cucarachas quedan ladeadas y como tienen una forma redondeada en su cubierta, hace que acaben dándose la vuelta hacia arriba.
Hombre, será un ser realmente asqueroso como es la cucaracha, que da mucha grima, pero te digo una cosa, tontos tampoco son, ¿eh? Pues Alfred López, divulgador científico, listo que todo lo sabe, gracias por estas curiosidades que nos has traído hoy lunes.
Un placer, como siempre, ya lo sabéis.
Y ahora continuamos explicando todo el que te interesa a mediodía, COPE, a Pilar García Muñiz.